Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, a veure si ens dona alguna explicació també de què és el que va passar ahir. La portaveu parlamentària del PSC, la senyora Alicia Romero. Senyor Romero, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què va passar ahir, senyora Romero?
Bueno, la veritat és que nosaltres hem anat... ja us entenc, les valoracions que feu, però nosaltres des de... En fi, ja fa molts mesos que estem en una actitud col·laboradora amb el govern. És un govern en minoria que té només 33 diputats, i nosaltres, en fi, ens hem demostrat que per responsabilitat volem ajudar. Ho hem fet amb els pressupostos, on vull recordar que vam incorporar 760 milions d'euros justament per invertir en infraestructures del cicle de l'aigua, perquè portem 10 anys sense invertir, per tant, ara també som aquí degut a la inacció d'aquests darrers anys, però com que sabem que la situació és d'urgència i greu, doncs ens hem posat a disposició. Ara bé, en totes aquestes setmanes, que hi ha hagut 3 reunions, vull recordar, no hi ha hagut manera. Nosaltres hem portat propostes sobre la taula, alguns grups també, però el govern no. I el que no podia fer el govern era fer un refregit de totes les propostes, perquè, evidentment, doncs el model de la CUP no és el nostre model, i a vegades costa molt intentar unanimitat. Pots consensuar, però buscar la unanimitat és molt complicat.
És que en aquest cas ni unanimitat, senyora Romero.
No, evidentment, unanimitat no, perquè vol dir que tothom estaria d'acord, però és que ni consens. No hem sigut capaços ni consensuar majoritàriament amb els grups que podem fer majoria al ple un acord per modificar aquell decret. Per què? Doncs no ho sé. Nosaltres és que ja fa moltes setmanes que diem quines són les nostres línies vermelles. Nosaltres creiem que no es pot responsabilitzar els ajuntaments d'una situació que no és de la que no són responsables. La competència amb l'aigua és de la Generalitat de Catalunya i, evidentment, hem de fer corresponsables dels ajuntaments. Però abans de voler-los sancionar, els hauràs d'ajudar a millorar les seves infraestructures si és que realment hi ha alguns ajuntaments que, degut a això, estan malmetent aigua. Però, evidentment, tothom és conscient que un ajuntament o un alcalde no malmet l'aigua perquè sí, no? És a dir, deu tenir alguna dificultat. Doncs anem a veure, anem a ajudar-los i després, en tot cas, sancionem. Aquest ha sigut una mica la nostra línia vermella. No hi ha hagut acord amb això. No ho entenem tampoc per què, però, sincerament, nosaltres no fem electoralisme ni partidisme. Les eleccions municipals van per una banda, però ens sembla que hi ha coses que han de ser de sentit comú. I crec que la Generalitat ha assumir també la seva responsabilitat. Tot i així, nosaltres tenim l'esperança que puguem seguir parlant i i arribar a un acord en els propers dies. Ara, en fi, veurem el govern també quina iniciativa pren després de la reunió d'ahir. Mm-hmm.
Però, en tot cas, sense entrar concretament en el debat, perquè entenguim, senyora Romero, que ara se li expliquem a la ciutadania, que en la situació actual, amb un 27% dels pantans, amb sau, que fa pena, perquè està al 6,7%, i amb la possibilitat d'un estiu amb restriccions, perquè hem sentit a Samuel Reyes en les últimes setmanes dir que potser entrem a l'agost, que és un mes extraordinàriament càlid, amb no excepcionalitat, sinó en emergència, i per tant en una rebaixa del consum d'aigua. I que se'ls digui que la classe política ha estat incapaç per les sancions als ajuntaments, no sé si ho entendrà la ciutadania, senyora Romero.
Bueno, doncs no, estic d'acord, però qui té més responsabilitat en aquesta situació? Perdoni, però és el govern. És el govern, és a dir, nosaltres som responsables, hem anat a les reunions, hem fet propostes, cosa que el govern no n'ha presentat cap, hem fet propostes, hem posat totes les facilitats del món. Fa moltes setmanes que estem avisant al govern. Li vull dir, el govern alternatiu, que és una manera d'organitzar l'oposició del grup socialista, fa 2 anys que presenta propostes i que ha enviat al govern propostes per treballar aquest tema, perquè, escolti'm, la sequera no arriba avui, ni fa una setmana. La sequera ja fa 29 mesos que dura, perquè fa 29 mesos que no plou, i, escolti'm, el canvi climàtic tampoc va arribar ahir. Per tant, home, no tothom té la mateixa responsabilitat, i, per tant, a mi m'agradaria que el govern, que és qui, evidentment, ha de liderar això i ha de poder cedir també, doncs, escolta, tingui la capacitat d'arribar a un acord. És que nosaltres ens sap molt greu la situació que tenim, però, escolti, ahir el president del nostre grup, Salvador Illa, amb la nostra portaveu d'aquests temes, i bé, per aquí va estar 3 hores reunit. 3 hores, vull dir, en fi, si no hi hagués voluntat, a la mitja hora t'aixeques i te'n vas. Vam estar reunits, tenim voluntat de fer-ho, però jo entenc que, evidentment, estem demanant a la ciutadania unes restriccions i una davant d'una situació molt greu. Però, en fi, nosaltres, de veritat, hem posat tota la nostra voluntat. Ho estem fent des de fa moltes setmanes, li diria mesos i anys, perquè amb aquest tema fa molt de temps que avisem. Per tant, bueno, doncs, evidentment, tothom té responsabilitat, però crec, sincerament, que un més que altres. Però jo, sincerament, perquè no vull tampoc que sembli una actitud negativa, m'agradaria que en aquests propers dies poguéssim arribar a aquest acord. I ahir a la reunió hi havia el president de la Generalitat, i per tant confio també en la seva bona manera d'actuar i que, en fi, després d'ahir, doncs, ens puguem tornar a trobar i tancar definitivament un acord. També vull dir que hem arribat a acords, com deien, el pressupost, 760 milions d'euros, això ajudarà molt. ajudarà molt a poder fer inversions. Ara, és veritat, no a curt termini, perquè les inversions necessiten un temps, i això doncs, fins d'aquí a uns quants anys no ho veurem, no? Bueno, no actuar fa 10 anys ens porta on som, i per tant, és veritat que si no plou, tindrem restriccions, i això també ho hem de dir, però crec que el govern també amb això doncs, ha de ser seriós, i ara no dir el partidisme. Miri, escolti'm, vostè no ha actuat en 10 anys, i ara em diu que el partidisme, hi ha eleccions, sí, i després hi ha unes altres i unes altres, perquè això són els cicles electorals, no? Però, en fi, per nosaltres no quedarà, és a dir, que si ens truquen avui per reunir-nos demà, hi anirem. Amb la voluntat de pacte, òbviament.
Les 9 i 22, permeti'm, perquè no tothom pot haver sentit el document que ara volíem sentir i que, en fi, que si vol fer-hi algun apunt de la consellera, ara quan estava parlant del govern, la consellera Teresa Jordà, que sortia després de la reunió enfadada i deia això.
Jo no sé si aquest escenari s'hagués produït si no estiguéssim a la cantonada d'unes eleccions municipals, si em permeten. Però em sembla que el missatge que donem a la ciutadania no és, en cap cas, el que hauria de donar la classe política d'aquest país. El govern es corresponsabilitza, com no pot ser d'altra manera, de seguir treballant.
És electoralisme sí, el que va passar ahir, senyora Romero?
Jo sincerament penso que no. Ahir jo crec que tothom, tots els grups, portem tres reunions. Ahir era la quarta. Però, escolti'm, el govern va aprovar un decret sense parlar amb ningú. No només amb els grups parlamentaris, ni amb els ajuntaments, ni amb el sector. Llavors, clar, ara fa una cimera post. Bueno, doncs les coses costen més. O sigui, jo també penso que la senyora Jordà ha de fer una reflexió de com ha actuat també amb aquest tema. Insisteixo, fa 29 mesos que no plou. No ens han avisat d'ahir de que la situació era dura. Ja fa mesos i no hem actuat. Per tant, bueno, tothom té responsabilitat, però uns més que altres. I un govern en minoria amb 33 diputats, doncs, òbviament, ha de cercar acords i ha de cercar en complicitats. I jo crec, sincerament, que els hi costa molt aquest govern d'Esquerra Republicana fer això. Ara, per nosaltres no quedar, i crec que ho hem demostrat. Hem aprovat uns pressupostos, estan a l'oposició, estem al primer grup de la cambra, i ho seguirem fent. Ara, el que no pot fer el govern és que nosaltres ens adherim als seus acords, ens adherim al que ell fa. No, les tenim també les nostres condicions, no? Perquè veiem les coses a vegades d'una altra manera, no per electoralisme, perquè no tenim a vegades el mateix model de país o la manera d'entendre la gestió, no? I, per tant, doncs, bueno, nosaltres aquí estem també, no només amb el tema dels ajuntaments, amb algunes inversions que ens semblen importants, com la del Besòs, la planta del Besòs o altres. Bueno, doncs, en fi, no ho sé, això és el que diu la consellera Jordà, jo també li podria dir doncs, que ella ha fet molt mala gestió en aquests darrers anys, que no ha posat mesures per no estar avui on som, en una situació clarament d'emergència.
Només li vull fer una pregunta més al voltant de del punt en què no s'entenen amb el govern, que és el de les sancions. Diguem-ne que la distribució d'aigua és competència municipal, no? El límit d'aigua és competència municipal, el que s'adopta a la Generalitat. Vostè creu que un ciutadà entendria que es posi un límit per fer una cosa i després no sancioni si se supera aquest límit?
Sí, el que passa és que ja sabem des de fa temps que hi ha ajuntaments que tenen dificultats. Clar, no pensi vostè o no pensin els oients en ajuntaments grans. Pensin en ajuntaments petits, que no tenen capacitat de fer infraestructures, on costa a vegades que arribi l'aigua. Home, abans de dir-los, demà et sancionem, perquè no els hem ajudat en tot aquest temps a millorar les seves infraestructures d'aigua, perquè no hi hagi fugues d'aigua i, per tant, gastin més, perquè... Ara que estem pensant en ajuntaments grans, la majoria d'ajuntaments grans o de l'àrea metropolitana ho tenen resolt perquè tenen bones infraestructures. Pensem en municipis del territori. L'altre dia escoltava un expert que deia, pensi en vostè en tot el territori. Sí, és veritat. I això vol dir municipis petits de muntanya amb dificultats. Pensem en aquests també. I llavors diem, home, abans de sancionar demà, perquè no ha començat vostè un procés en el que ha ajudat també els ajuntaments a fer unes inversions, abans de sancionar-los. Perquè li dic una cosa, podrem sancionar els ajuntaments, però no tindrem més aigua. I l'objectiu, crec que en aquests moments, és intentar contenir el màxim d'aigua possible. I, per tant, sancionarem, però no aconseguirem més. Ara, jo, sincerament, no crec que la responsabilitat sigui dels ajuntaments i no crec que cap alcalde vulgui malmetre aigua. Per tant, crec que hem de ser sensibles també amb això. I no s'ha interlocutat amb els ajuntaments. I l'altre dia hi va haver una reunió a l'Arc Metropolità i de la Federació i la Associació Catalana de Municipis i ho deien els alcaldes. Per tant, crec que també se'ls ha d'escoltar. I nosaltres, en aquest sentit, doncs, hem volgut també defensar això. Però no és l'única discrepància, també diferents temes d'inversions, però insisteixo, jo espero que el govern torni a convocar-nos i puguem arribar a un acord, perquè la situació és prou greu com perquè, en fi, tots acabem, seguim treballant per arribar, doncs, a aquest acord.
Algunes fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua que estan sentint aquesta conversa que estem mantenint ara recorden que s'han fet inversions per 100 milions d'euros en els últims anys en els municipis, en els últims 5 anys, repartint per intentar millorar algunes d'aquestes infraestructures.
Jo a mi m'agradaria dir-li a aquesta persona que està escoltant de l'ACA com és que en els darrers 10 anys ha baixat la inversió de l'ACA per infraestructura del cicle de l'aigua, que són responsabilitat de la Generalitat, un 75%. O perquè el pressupost de la Generalitat ha baixat en els darrers 10 anys un 50%, amb dades de la Generalitat, ho podeu mirar a la web. O perquè el 2022 les inversions directes de l'ACA van executar-se amb un 34%. Home, no, però com pot ser que mirem els ajuntaments per carregar-hi la culpa de la situació que tenim? Em sembla molt greu fer això. No podem permetre aquesta responsabilitat, és a dir, carregar aquesta responsabilitat als ajuntaments. Escolta, hem de col·laborar amb els ajuntaments, hem de mirar els ajuntaments els ulls i dir com millorem aquesta situació. I, sincerament, no em sembla que sigui sancionant-los la manera de resoldre aquest problema que hi ha. Estem intentant enfrontar una administració amb l'altra, i aquesta no és la manera de governar. La manera de governar és col·laborar. I insisteixo, sancionar no tindrem més aigua. Per tant, en fi, crec que el govern de la Generalitat s'està enrocant aquí quan aquest no és el problema, ni aquí trobarem la solució. I, per tant, em sap greu. Crec que, en fi, que hem de seguir parlant-ne per intentar cercar una posició. Però crec que embarrancar-se en aquest punt crec que és un error, sincerament.
Tenim gent a la taula que m'ha aixecat els dits ja de seguida. La Sara González diu que podem preguntar. Home, si, Sara, si vols fer-li alguna pregunta a l'Alicia Romero.
Sí, bon dia, senyora Romero. Vostè parlava ara de les dificultats dels municipis petits. Jo li voldria fer una pregunta que afecta directament els municipis grans per veure si entraiem l'entrellat de què ha passat amb aquesta qüestió. Des del juny del 2020, tots els municipis han de tenir en vigor plans per fer front a la sequera, i en data 22 de març, 24 dels 67 municipis de més de 20.000 habitants no tenien els plans presentats. Molts d'aquests municipis tenen alcaldia del PSC, i per aquest motiu n'han estat expedientats 10. Jo li voldria preguntar el per què, a què podem atribuir que aquests municipis no hagin fet els deures.
Doncs no ho sé, però molt malament. És a dir, si vostè espera que jo defensi a un ajuntament que havia de fer un pla de sequera i no l'ha fet, doncs no ho faré. Evidentment, els ajuntaments han de fer els plans de sequera, i si no ho han fet, doncs no sé, evidentment, no sé ni quins són, ni sé els motius, però evidentment els han de fer. I si se'ls deuen un expedient perquè no el tenen, doncs ben fet. Si nosaltres som els primers que volem que tothom compleixi la feina que ha de fer i sota la seva responsabilitat. El que no m'agrada, i crec que no és de rebut, és que la Generalitat vulgui carregar la responsabilitat del que passa als ajuntaments. Crec que és un error. Crec que és una mirada que no és la que pertoca en aquests moments, que cal col·laborar.
Però si algú no fa la feina, s'ha de poder sancionar, no? Perquè si no, no hi ha cap mena d'incentiu en fer les coses, segons com.
Però, escolti'm, ara ja acabo de dir que si hi ha algú que no té un pla de sequera, evidentment se li ha d'obrir un expedient, només faltaria. Però és que el que tu no pots fer és que, és a dir, amb una infraestructura tan complicada com l'aigua, en alguns municipis, i aviso, la majoria de municipis no són de l'àrea metropolitana, és a dir, que no estic fent electoralisme perquè la majoria de municipis puguin ser del PSC. No és així. Però a mi no em sembla bé que de cop i volta, d'avui per demà, diem que sancionarem aquells que estan sobrepassant el límit de l'aigua, quan resulta que potser alguns municipis aquests tenen dificultats justament per la infraestructura, per la seva geografia, per la seva orografia. Home, havem-los ajudat en els últims anys i no ho hem fet. Se li va haver-hi una sequera fa uns anys i mai va haver-hi un règim sancionador als ajuntaments. Crec que ha de ser una actitud col·laborativa. Ara, crec que ens estem, sincerament penso, amb tot el respecte, crec que ens estem equivocant d'enfoc. No hem de mirar els ajuntaments, hem de mirar la Generalitat. Què està fent la Generalitat perquè tinguem més aigua? Què està passant amb les conques internes? Que això sí que és responsabilitat seva. I, en fi, crec que desviem l'atenció, o desvia l'atenció al govern, perquè així, doncs, evident, no ens fixem amb les seves mancances, que han estat moltes en aquests darrers anys, sincerament.
Deixi'm fer-li un parell de preguntes que ja no tenen a veure directament, però vaja, és que l'actualitat és important i sé que ha de marxar, per tant, li agraeixo només dues preguntes molt ràpides, que han marcat l'actualitat política en les últimes hores, el cas Laura Borràs. Ahir vam sentir Pedro Sánchez parlant, refredant bastant l'opció de l'indult a Laura Borràs. Des del PSC creieu que s'ha d'indultar Laura Borràs?
Mire, nosaltres no ens pertoca, sap que som molt respectuosos amb les sentències judicials. Aquesta sentència obre la porta a que es doni un indult. Això li correspon al govern de l'Estat, al govern d'Espanya, que és qui té la potestat d'indultar, i per tant, doncs, el govern d'Espanya analitzarà la situació i decidirà. Nosaltres, en aquest sentit, som prudents. Creiem que la situació... El que ens preocupa és la situació del Parlament, que és una situació anòmala, amb una presidenta suspesa, ara condemnada per delictes lligats a la corrupció, i el que volem és, quan abans, entrar en aquesta normalitat, recuperar el prestigi del Parlament i, en fi, que aquesta institució, que és la segona més important del país, doncs recuperi la seva funcionalitat, que és molt important i que en aquests darrers temps, diguéssim, doncs ha perdut una part del seu prestigi.
Com es desencalla la presidència del Parlament?
Bueno, veurem ara, doncs, la situació que ens trobem. És veritat que la sentència ha estat comunicada, la mesa s'ha de reunir, per tant, a partir de la reunió de la mesa i de l'acceptació, diguéssim, del coneixement de la sentència, haurem de veure. Alguns grups han dit que aniran a la Junta Electoral Central per demanar que evidentment no es tregui l'escó a la diputada Borràs. Si això fos així, evidentment s'obre la via per elegir una nova presidència. I, en fi, nosaltres el que volem, i ens hem posat a disposició tots els grups per parlar-ne, i quan abans millor puguem resoldre aquesta situació anòmala.
Arribarien a un pacte que deixés fora Junts per Catalunya d'aquesta presidència?
Bueno, jo vull recordar que el pacte que hi ha en aquests moments és de Junts, Esquerra i la CUP, i per tant demano també, primer, aquests grups que van portar Laura Borràs a la presidència de la Generalitat, doncs que ens donin una solució, i si no és així, doncs evidentment nosaltres no tenim problemes en posar noms sobre la taula, però hem dit moltes vegades que per nosaltres el més important no és el qui, sinó el què, per fer què al Parlament, que s'han de fer moltes coses, i crec que és una administració que s'ha de modernitzar i ha de millorar en transparència en molts aspectes en aquest sentit, no? Per tant, doncs, bueno, esperarem a veure si aquests tres grups mouen fitxa, i si no, evidentment, doncs nosaltres també plantejarem alguna sortida, perquè no podem quedar-nos amb els braços creuats tenint en compte que som el primer grup de la cambra.
Alicia Romero, portaveu parlamentari del Partit dels Socialistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies. Passen ara 3 minuts de 2:15 del matí. Crec que era una trucada important amb els representants, diguem-ne, de l'oposició a la Generalitat de Catalunya. Ja deixeu-me posar una altra banda al damunt de la taula. Ara mateix tenim en línia, després del que ha dit Alicia Romero, la portaveu i secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, que és qui ostenta el govern de la Generalitat, la senyora Marta Vilalta. Senyora Vilalta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ha pogut sentir l'entrevista que manteníem amb Alicia Romero.
Sí, sí, l'he pogut sentir.
Val. Té alguna cosa a dir del que ha dirigit cap al govern de la Generalitat? Ha vingut a dir que s'ha fet molt malament en els últims temps i que no té sentit carregar les tintes sobre els ajuntaments?
Bé, és la seva opinió. Ja hem vist que estava una mica nerviosa, però dit així, nosaltres també volem traslladar un missatge de tranquil·litat malgrat la situació d'excepcionalitat i d'incertesa que vivim amb el tema de la sequera i de la manca d'aigua, perquè és cert, ahir no hi va haver un acord, ahir no es va generar un consens que nosaltres vam intentar treballant, no només al llarg de la setmana, sinó fa molt temps, però el que sí que hi ha, malgrat no hi hagi aquest acord ahir, a la cimera, el que sí que hi ha és tot el compromís per part del govern de la Generalitat i també per part d'Esquerra Republicana per impulsar i implementar totes les mesures que ahir es van posar sobre la taula i que s'han anat treballant conjuntament. Per tant, malgrat la voluntat potser d'alguns de bloquejar, que no entenem, sincerament, que no entenem que ahir no sortíssim de la cimera de l'aigua amb un acord el màxim de global possible, malgrat doncs, aquests interessos, que segurament doncs, sí, nosaltres així ho creiem, són més tàctics o electoralistes, doncs hi haurà totes les mesures, al voltant d'unes 25 mesures, però ja una feina que es ve fent des de fa temps, fa 21 mesos que està activat el pla de sequera, s'han fet inversions prèvies, s'han impulsat diverses mesures, especialment focalitzades amb el món local, i ara, doncs, després de la cimera d'ahir, se'n seguiran a fent mesures normatives, mesures de suport econòmic al món local, mesures de noves infraestructures, mesures de corresponsabilitat per a tothom, també, doncs, les altres administracions, i mesures a futur sobre un nou model de gestió de l'aigua. Per tant, considerem que la feina s'ha fet, que aquest és un tema de país on no hi hauria de cabre doncs, ni el tacticisme ni l'electoralisme, perquè realment ens hi juguem molt.
Quina imatge dona la política catalana i el seu govern de no aconseguir un pacte en una situació que és clau per a la ciutadania i que, a més, se li demanarà a la ciutadania que faci esforços, ja se li està demanant la ciutadania, l'empresa, etc. Quina imatge dona la classe política catalana i el seu govern de no poder acordar ni tan sols en una situació tan extrema com aquesta?
La imatge, sens dubte, és decebedora. Crec que no traduïm el missatge que hauríem hagut de traduir. Això, fins i tot ahir mateix, ho vam verbalitzar des del grup parlamentari d'Esquerra i el propi govern. Aquesta confiança que hauríem d'haver traslladat a la ciutadania d'estar fent tot el possible, de posar per davant els interessos col·lectius, doncs, malauradament, això ahir no es va poder transmetre. Però reiterem, que hi hagi grups que no vulguin acordar les mesures no vol dir que aquestes mesures no s'implementin. El govern té tot el compromís, Esquerra Republicana així treballarà perquè es faci, perquè s'implementi tot allò que sigui necessari per intentar evitar doncs, o mitigar els efectes d'aquesta sequera. I no podem entendre com tot es va bloquejar, com l'excusa va ser aquest règim sancionador d'un decret que ja s'ha convalidat, que vam treballar per modificar-lo, però com es va bloquejar tot? Doncs per aquesta obstinació creació del Partit dels Socialistes especialment, doncs per bloquejar-se amb aquest règim sancionador, quan efectivament no és donar-li la culpa als municipis, és poder tenir eines perquè aquells que no ho fan bé ho facin bé. I no es va per davant amb la sanció. Fa 21 mesos que està activat el pla de sequera. Això vol dir que fa 21 mesos com a mínim, però que ve de més enllà, que s'està treballant conjuntament amb els municipis, que s'està parlant amb ells perquè facin el seu pla de sequera. Com de la mateixa manera se'ls està demanant al sector de l'agricultura, se li està demanant al sector industrial, se li està demanant al sector turístic i a tots plegats, a totes les administracions, que tothom faci esforços. Per tant, el que no podem fer és la vista grossa amb aquells que no fan bé la seva feina. I és evident, com deia, que abans de la sanció hi va les inversions, i això es fa, el contacte i l'acompanyament, això es fa, i amb les mesures que ahir no van pactar, però que es faran, doncs encara hi haurà més recursos i suport econòmic als municipis, 50 milions per inversions en fer obres en baixa i fins a 40 milions per fer obres en alta, més enllà de tot l'acompanyament i suport amb altres qüestions. Per tant, potser la imatge, certament, no és la que volíem transmetre al país, però jo vull també aquí transmetre un missatge de la màxima confiança possible, malgrat la incertesa, de que les mesures, malgrat que alguns les vulguin bloquejar, es faran amb corresponsabilitat, es faran amb coordinació i pensant, doncs, que això és una situació molt greu de país on tothom hi ha de posar de la seva part.
Senyora Vilalta, vostès ostenten un govern que té 33 diputats, que és una minoria mínima.
Sí.
Com és possible que no siguin capaços d'acordar amb dos dels principals partits, ni amb el PSC ni amb Junts per Catalunya, que serien els que els hi permetrien aconseguir una majoria una miqueta més estable? Com és possible en una qüestió tan fonamental? Al final, la responsabilitat d'arribar a acord, sobretot, és del govern.
Certament, i per això doncs, ja fa dies que s'hi està treballant, per això hi ha hagut tres reunions preparatòries aquesta setmana, convocades pel govern amb la resta de grups parlamentaris, amb propostes sobre la taula, intentant recollir aquelles propostes també, o aquelles aproximacions dels diferents grups, intentar generar un consens, perquè és així com ens agrada fer-ho, i és cert que tenim una minoria parlamentària, i això ens obliga encara més a parlar amb tots els grups parlamentaris, com hem fet, a parlar amb els sectors de la societat, amb les diverses organitzacions, entitats, i generar aquests consensos en tots els àmbits.
Però, senyora Vilalta, mira, ara que deia, estem obligats a negociar i a pactar. Vostès van aprovar un decret de sequera sense pactar-lo amb la resta de partits.
Bé, és un decret de sequera que es va compartir la informació prèviament, que sobretot feia referència als municipis, i que quan es va compartir prèviament a ser aprovat amb la resta de grups, ningú va posar objecció, i quan hi va haver objecció sobre aquest tema del règim sancionador, doncs bé, ens havíem emplaçat a poder-ne parlar. El que no pot convertir-se és aquesta qüestió del règim sancionador, que reiterem, és una eina per fer que compleixin aquells que fan les coses malament i pels quals doncs es perd aigua que no podem perdre perquè cada gota compte, però el que no pot ser és que això acabi bloquejant una cimera, que és la d'ahir, on hi havia, ara em feia així el cap gros, però més o menys unes 25 mesures impactants i grosses, que reitero, es faran. I el problema va ser que quan no hi va haver acord amb aquesta qüestió del règim sancionador, que per cert, i aquí també ho vull explicitar, amb Junts per Catalunya ens havíem posat d'acord en un equilibri, han dit, d'acord, fem una petita moratòria, intentem guanyar unes setmanes, a facilitar, doncs, que també superar aquest moment electoral que estem vivint ara, però ens vam quedar sols Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. I no en fem prou, perquè tot allò que s'hagi de convalidar al Parlament de Catalunya doncs requerirà una mica més de majoria, perquè és a part fins a 68 i els dos sols no arribem tampoc. Per tant, i la major part de mesures sí que hi havia un consens, però com que no hi va haver un acord explícit amb aquest règim sancionador i el PSC va bloquejar, doncs ja no hi va haver un acord amb la resta. I és cert, assumim la responsabilitat que tenim el govern, que té el govern, i que tenim el grup parlamentari que donem suport al govern. Però ahir van ser els grups, principalment doncs, el grup que ostenta el cap de l'oposició, que va bloquejar aquests possibles acords. I malgrat això, les mesures es faran perquè són necessàries, perquè són útils per al país per poder mitigar aquesta situació de sequera.
La senyora Alicia Romero deia, a nosaltres si ens criden demà ens tornem a seure a negociar. Vostès tornaran a seure, sí?
Sempre estem disposats a seure i a negociar amb tothom.
Però més que disposat és una cosa, i convidar a fer una altra cimera és una altra. Hi haurà una altra cimera de l'aigua?
Mire, un dels acords justament que hi ha ahir, i per tant que, com que diem que es anirà complint doncs, tot allò que hi vam parlar, malgrat que no hi hagi un acord, doncs ho farem. Un dels acords justament és que hi hagués uns mecanismes de seguiment d'aquesta cimera a nivell mensual i uns mecanismes de coordinació màxima, encara més explícit que els que hi han hagut fins ara, amb el món local. I fins i tot una taula per l'aigua d'aquí unes setmanes, uns mesos. Doncs tot això certament hi ha el compromís que es faci.
Senyora Vilalta.
Sí, uns mesos, crec que parlàvem del juny. Bé, perquè una taula de l'aigua vol dir amb tots els actors, vol dir que s'ha de preparar, vol dir que s'ha de parlar prèviament amb tothom, també, i mentrestant, aquest seguiment de totes les mesures, doncs, de forma mensual, i uns treballs diaris, com sempre s'estan fent.
No, això, per això li deia
això
que potser
era un consens, de fet, que havíem arribat...
La ciutadania sí? que ens està escoltant diu una trobada mensual i d'aquí uns mesos una taula... quan ja se'ns ha alertat des de l'ACA que potser en 4 mesos estem en situació d'emergència.
Efectivament. I per això fa 21 mesos que el pla de sequera activat, quan es va començar a entrar en uns nivells que feien preveure doncs, aquesta situació malauradament excepcional. I fa 21 mesos que s'estan prenent mesures i per això jo no puc entendre com hi hagi qui menteixi directament i digui que no s'ha fet res, perquè això no és cert. Fa 21 mesos que el pla de sequera. S'han fet mesures d'emergència i mesures d'urgència de poder invertir en el món local, de poder intentar augmentar ja tota aquella aigua provinent de les desalinitzadores, de les potabilitzadores, totes les inversions necessàries per la regeneració d'aigua. I totes aquestes mesures fetes en els últims 21 mesos, liderades per l'ACA sobretot, fetes en aquests últims 21 mesos, ens han permès estar ara mateix en una situació millor de la que hauríem estat si no s'haguessin fet. I certament ha de seguir. I per això aquestes mesures que ahir, malgrat no hi hagi acord, doncs com que es van treballar i es van parlar i creiem que són bones, se seguiran implementant. I això és el que ens pertoca fer. Mm-hmm. És que crec que és la nostra responsabilitat i és el que farem.
No, li deia perquè ja sé que demà és diumenge i comença la Setmana Santa, però no sé si donaria una millor imatge que es reunissin pràcticament fins que hi hagués un acord. Encara que fos, no potser les primeres espases, però com a mínim altres membres dels diversos partits, donant a entendre que efectivament aquesta qüestió és fonamental per al país en els pròxims mesos.
Sí, però fixi's, és a dir, ens podem reunir demà i nosaltres, de fet, no fem vacances, és a dir, que per tant estem disposats de parlar-ne cada dia perquè aquesta situació és urgent i excepcional, sí? Però dic, per molt que no hagin volgut acordar, les mesures es faran, s'implementaran, són mesures que s'han treballat al llarg de tota la setmana amb els diversos grups. Per culpa d'aquest règim sancionador, no hi va haver un acord, però les mesures s'implementaran. Per tant, podem tornar-nos a seure, però les mesures es faran. Llavors, és molt senzill. Si estem d'acord en que aquells que ho fan malament se'ls ha de fer corregir, se'ls ha de fer rectificar, siguin els municipis o sigui qui sigui, doncs, i estem d'acord en això, l'acord ja hi és. Ara, si es vol fer la vista grossa i mentre s'està doncs, focalitzant a que l'agricultura i la ramaderia hagi de limitar el seu ús d'aigua, a que la indústria també ho hagi de fer, però es fa amb vista grossa als municipis, home, doncs per aquí creiem que això no és gaire responsable, no és gaire corresponsable. Per tant, la solució és molt senzilla. Posem-nos d'acord a poder actuar de forma equitativa i de forma corresponsable amb tothom i intentar que tothom faci les coses ben fetes, no només uns certs sectors.
Acabo el mateix que li he fet amb Alicia Romero. Crec que li he de fer un parell de preguntes que tenen a veure amb l'actualitat política que està marcada, sobretot en les últimes 48 hores, pel cas Laura Borràs. Dilluns, la Junta Electoral Central ha decidit si li retira o no l'escó a la senyora Borràs i tenint en compte els precedents, és probable, hi ha una possibilitat que li retirin. Si es produís això, quina és la posició d'Esquerra davant de la probable o possible retirada de l'escó de Laura Borràs?
Primer, deixeu-me dir que si això hagués passat a una persona d'Esquerra Republicana, doncs ja hauria dimitit aquesta persona, perquè hi ha uns valors, hi ha uns principis vinculats doncs, a tot allò relacionat amb delictes de corrupció que creiem que no hi han de cabre a la política, en cap partit polític i molt menys a la política institucional o a les institucions del nostre país. Dit així, certament, podem entrar en un escenari molt probable de que la Junta Electoral es torni a interferir, torni a ingerir-se en el Parlament de Catalunya. Nosaltres aquí defensem el que hem defensat sempre, l'aplicació del reglament del Parlament de Catalunya. El reglament és la norma, és la llei que ens regeix, i allà diu que fins que no hi hagi una sentència ferma, no pot perdre algú l'acte la condició de diputat. I malgrat doncs, que aquí hi hagi un cas, òbviament, que nosaltres condemnem, perquè està vinculat a la corrupció, i per això demanem doncs, que si fos algú d'Esquerra ja hauria dimitit. No ha passat així fins ara, però defensem el reglament del Parlament de Catalunya fins que no hi hagi una sentència ferma, doncs no hauria de perdre aquesta acta de diputada.
En el cas que la perdi, perquè hi ha la possibilitat, què farà Esquerra Republicana? Qui hauria d'ostentar la presidència del Parlament de Catalunya?
En cas que això passi, que també és bastant probable perquè tenim els antecedents que així ho demostren, doncs el que sempre diem i tornem a reiterar és que la presidència del Parlament l'ha de tenir algú que formi part de la majoria independentista. És una majoria independentista que existeix al Parlament, pràcticament el 52% dels vots en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, i per tant considerem que l'ha de tenir algú de la majoria independentista, i de fet considerem que aquesta situació pot donar-nos una nova oportunitat per refer acords entre els partits independentistes, per tornar a posar les bases, no només per acordar algú a la presidència doncs, del Parlament de Catalunya, sinó també les següents passes que hem de fer per refer els consensos, els mínims comuns denominadors, per seguir el camí cap a la República Catalana, que creiem que és un dels reptes que tenim també.
Si no hi ha acord amb Junts per Catalunya, que és l'única manera de tenir un acord de la presidència, perquè, entre altres coses, a Junts no és fàcil aquest debat sobre què ha de passar després de Laura Borràs, si és que hi ha una decisió, insisteixo, de la Junta Electoral. Què buscarà Esquerra Republicana? L'acord amb el PSC, amb Comuns?
No, en cap dels casos. Al PSC creiem que no li pertoca aquesta presidència i per nosaltres no serà. És a dir, no pactarem amb el PSC.
No pactarem amb el PSC.
No pactarem amb el PSC per tal de que ja siguin o puguin ostentar la presidència del Parlament. Al contrari, nosaltres volem reacordar...
Puguin ostentar la presidència del Parlament.
No, nosaltres creiem que ha de ser algú de la majoria independentista, que aquest acord ha d'estar forjat entre els partits de la majoria independentista, entre Esquerra Republicana, entre Junts per Catalunya i entre la CUP. Mm-hmm. I, de fet, doncs, treballarem perquè així hi hagi un acord, i reitero, perquè aquest acord pugui ser aquesta nova oportunitat, no només per quedar-nos en aquesta qüestió, sinó per refer les bases, per poder tornar a generar els consensos necessaris dins del moviment independentista.
Passant ara 3 minuts de 3 quarts de 10, li agraeixo moltíssim a la senyora Marta Vilata, la portaveu i secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, per aquests minuts, per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.